Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. A mesura que es va apropant al final de la Lliga i de l'activitat futbolística, com és normal, es va parlant més de futurs i de mercato, i tant Xavi com Busquets, en diverses entrevistes que han donat a les últimes hores, n'han parlat. És curiós, perquè sentint a Xavi et fa la sensació de que Leo Messi podria tornar al Barça, o com a mínim que hi ha moltes possibilitats, i sentint a Busquets, en canvi, tot el contrari, tens la sensació de que no vindrà o de que està lluny, i tots dos són gent que parlen amb ell de forma relativament habitual. Ningú pot assegurar, crec, a dia d'avui què passarà amb Messi, perquè segons el dia o segons amb qui parles o qui t'explica la pel·lícula, el pots veure més a prop o més lluny, però hi ha indicis clars que ens porten a pensar que difícilment tornarà. Els més clars, per mi, són els moviments de sortida de Busquets i Alba, íntims amics de Messi, amb els que es reuneix de forma habitual. Si Messi hagués de tornar, els dos haguessin pres la decisió de marxar. Segurament no. De seguida en parlem. A l'Espanyol seguim pendents dels moviments que es puguin produir un cop consumat el descens a segona divisió. Sabem que Luis García, el míster, seguirà, i veurem què passa amb futbolistes com Joselu o Cabrera, que tenen clàusula d'escapament. Sobretot en el cas de Joselu, sembla molt complicat que pugui seguir jugant amb l'Espanyol a segona divisió. En futbol femení estem en la setmana de la final de la Champions. Aquest dissabte a Eindhoven, Barça-Wolfsburg. Avui hi ha hagut, atenció als mitjans, al Barça, per tant sentirem l'ambient que es respira a 4 dies només per la final al vestidor blaugrana. En bàsquet, el Barça s'emporta el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga CB davant del València per 84-74, aquesta vegada sí amb un gran Mirotić, i avui el Joventut rep el Baskonia en el segon partit de la sèrie. Atenció, que si guanya la penya avui a l'Olímpic estarà classificada per les semifinals. Parlarem avui també de tennis, que ja tenim en marxa una nova edició del Roland Garros. Carlos Alcaraz va superar ahir en primera ronda a l'italià Cavoli, fàcil, en 3 sets, 6-0, 6-2 i 7-5. El rival en segona ronda serà el japonès Daniel Alcaraz, que està entre els grans favorits per endur-se aquest gran slam. De fet, per molta gent és el gran favorit. Després en parlem també. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Ferran Correas, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, Busquets ha assenyalat a 3 futbolistes com a possibles substituts a l'equip. Amb qui us quedaríeu? Les 3 opcions són Nico, Rodri o Zubimendi. Heu votat per Nico al 28%, la majoria per Rodri al 46%, per Zubimendi al 28%. En clau espanyol, el que comentàvem, Cabrera i Joselu tenen clàusula de sortida pel descens. A quin us sabria més greu perdre? Heu votat per Joselu al 86%, per Cabrera només al 14%. I en clau Girona, quin d'aquests futbolistes us fa més por que marxi? 4 opcions també, Santi Bueno, Aleix García, Oriol Romeu o el Tati Castellanos, tots 4 futbolistes molt importants aquesta temporada. Heu votat pel Santi Bueno al 6%, per l'Aleix al 22%, per l'Oriol Romeu al 44%, el més votat, pel Tati Castellanos al 28%. Marc Pairés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias.
vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimarts, amb un menú molt variat, que tindrem un espai d'aquí uns minuts per la nostàlgia i l'endogàmia, si ens ho permeteu, que avui els periodistes ens hem fet la fotografia o la darrera fotografia despedida a l'estadi del Camp Nou. Seguirem també, dedicarem uns bons minuts també a seguir analitzant la delicada situació per la que passa l'Espanyol, un cop s'ha consumat el descens a segona divisió. Hem de parlar també de bàsquet, de tennis, però comencem abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Hem de parlar en primer lloc de Messi, més que perquè hi hagi grans novetats sobre el seu futur, pel que han dit del seu futur, tant Xavi com Busquets. És un colabrot que no sé si s'allargarà gaire. Jo crec que no massa, no? O què?
Fa pensar, pel que ens diuen des del seu entorn, que no massa, perquè ell volia esperar a guanyar la Lliga amb el PSG per resoldre el seu futur, com ja vam explicar, objectiu aconseguit, ha arribat el moment de decidir. Ara mateix la situació de Messi és que a l'Aràbia Saudí, com bé saps, li han pujat l'oferta. Fins a 500 milions d'euros li ofereix a l'Hilal, a Leo Messi, per temporada, a més, lliures d'impostos,
mare
Joan.
Meva, mare meva, em marejo.
Sí, tu i tothom, diria. I el Barça, de moment, no li ha fet cap oferta formal. A dia d'avui no li ha fet cap proposta per escrit a Leo Messi. El desig de l'argentí de tornar és real, perquè inclús, recordaràs, vam explicar que va fer una preinscripció al Col·legi British de Castelldefels fa un parell de mesos pels seus fills, però la realitat també és que Messi recela una mica la porta després de la seva inesperada i dolorosa sortida fa 2 anys. La porta, el president ha dit 1000 vegades que vol que torni, però la realitat és aquesta, no hi ha cap proposta oficial, bàsicament perquè el Barça encara està pendent de l'hoquei de la Lliga al pla de viabilitat. El que ens diuen des de la direcció esportiva del club, que ja ens van explicar i ho vam traslladar, que li podrien oferir un contracte a Messi de 25 milions d'euros nets i que aquests paràmetres els coneix Jorge Messi, que és el pare i el representant de Leo, però de moment aquesta oferta no ha arribat i Messi, com a molt tard, en 2 setmanes vol tenir decidit el seu futur.
Clar, tu escoltes, Xavi, el que ha dit a les últimes hores i el visualitza, sí, jugant a la gespa de l'Estadi Olímpic de Montjuïc la temporada que ve.
Sí, perquè a Xavi li hem preguntat per activa i per passiva per Leo Messi, però jo diria que per primera vegada en una entrevista al diari Esport ha donat detalls esportius sobre on encaixaria Leo Messi, ha aprofundit, podríem dir, en el seu possible retorn i s'ha obert, Xavi, es nota que ell sí que voldria a l'argentí el seu projecte.
Seria pràcticament el mismo, la misma idea, modelo, y Leo podría jugar en varias posiciones. Leo se ha convertido en un casi medio centrocampista, ¿no? Casi como un media punta, y tiene esa capacidad. Al final, quizá la explosividad la ha ido perdiendo, pero también vimos a un Messi en el Mundial extraordinario, ¿no? Con explosividad, ¿no? Al final yo pienso que tiene todavía años por delante de mucho nivel. A nosotros no hay ninguna duda que nos ayudaría, ninguna.
Doncs ho té claríssim, Xavi. En canvi, Helena, escoltes també a les últimes hores a Busquets i la sensació és que està lluny, Messi.
Íntim amic de Leo Messi, Busquets, sopen gairebé cada setmana, la passada a París, setmanes enrere a Barcelona, i escoltant a Busquets, un és més pessimista en el futur de Messi en clau Barça, perquè deixen aquella frase de les segones parts.
Si podem coincidir, doncs benvingut sigui jugar i tornar a jugar amb el millor jugador de la història, un bon amic, les famílies tenen una relació meravellosa i seria molt bonic, però no hi ha res amb lo meu i de moment no anem en cap pack. Pensant en mi i una mica personalment en ell, jo crec que jugar junts.
Jugar junts seria el millor, diu Busquets, evidentment fora del Barça.
Sí, sí, sí. A més, Busquets, en aquesta entrevista, una de les 14 que va concedir ahir, bé, que va repartir al Departament de Comunicació del Barça diferents mitjans per part de Busquets, aquesta en concret és de Catalunya Ràdio, també diu l'excapità ja del Barça, el capità encara excapità del Barça, que no jugarà a cap equip europeu que s'enfronti al club blaugrana, que anirà a un altre continent. Per tant, la realitat és que tot ens fa pensar que veurem a Messi, Busquets i Alba junts a l'Aràbia Saudí, tot i que cap dels tres protagonistes ho ha confirmat i els tres tenen ofertes de diferents continents, no només de l'Aràbia Saudí.
Molt bé, veurem què passa amb Messi, que sapiguem continuar per aquí, no? O...
Sí, 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 de moment no tenim notícies de que hagi abandonat a Barcelona. Ja saps que quan té un dia festiu sempre s'escapa a casa seva. Ahir va dinar amb Cesc Fàbregas i les seves parelles el japonès de referència de La Porta, tot i que el president no hi era, no van coincidir, perquè La Porta està precisament a l'Aràbia Saudí en un viatge privat, segons fonts del club, acompanyat d'un dels membres de seguretat del Barça, que sempre és l'ombra de Joan La Porta.
A veure si haurà anat allà a dir-li als d'Aràbia no fitxeu a Messi, home, que no... Sí. Bé, és casualitat que estigui allà.
Sí, és casualitat, però ja saps que hi ha molts negocis amb els àrabs i, per tant, suposo que ha anat a tancar algun d'ells a Joan Laporta en aquest viatge express que va fer ahir en vol privat a primera hora de la tarda i, en principi, demà com a tard hauria d'estar de tornada perquè és l'acte de comiat oficial de Sergi Busquets al Camp Nou a partir de les 8 del vespre.
Sí, sí. El que sembla que es tancarà aviat serà la renovació de Xavi, no?
Sí, la de Xavi, el seu staff, dues temporades més, està molt avançada, pràcticament tancada. Xavi se sent alliberat després de guanyar la Lliga, creu que aquest títol domèstic, a més de la Supercopa d'Espanya, li donen estabilitat, una estabilitat que tant costa trobar a l'entorn barcelonista, i confiança també per seguir al capdavant d'aquest projecte. Així que la imatge de Xavi Joan signant el seu nou contracte està al caure, ampliarà el seu vincle amb el Barça fins la fi del mandat de La Porta, el juny del 2026. Escolta, Xavi.
Mi deseo es tener una carrera larga aquí, pero esto va de resultados, ¿no? Y yo soy los primeros que me vais a exigir la temporada que viene volver a ganar la Liga y luchar por la Champions y ganar la Copa y ganar la Supercopa, ¿no? Entonces, el listón en Can Barça está muy alto, ¿no? Ojalá. Y en cuanto a la renovación no habrá ningún problema, estamos muy cerca, muy, muy, muy cerca. Te diría en un 90% que muy pronto se acabará haciendo.
Molt bé. Escolta, i si per alguna cosa ha pressionat o està pressionant Xavi és perquè li portin un substitut de Busquets de primeríssim nivell. D'aquest possible substitut n'ha parlat també a les últimes hores el propi Busquets, no?
Sí, ha donat noms, eh? El missatge de Xavi és com un mantra, ja no es cansa de repetir que l'adeu de Busquets obliga a fitxar un mig centre de fora de casa perquè la Masia no hi troba, almenys ara, cap que l'acabi de convèncer. I Xavi diu que ha de ser nivell top europeu, que ha de ser un nou sobre 10, que és prioritari per ser competitius i per tant li demana un esforç al club. A La Porta i a Mateu Alemany. A Xavi li encanta Kimmich al Bayern i Zubimendi a la Real Societat i Busquets coincideix amb un d'ells quan n'enumera, n'enumera a dos més.
Sé que se habla mucho de jugadores, de Rodri, de Zubimendi, pero son muy buenos jugadores. Quizás los que más pegan al ADN el estilo que se busca aquí. Pero bueno, si no, también tenemos jugadores en la casa, tenemos a Nico cedido, que yo creo que está haciéndolo muy bien. Y yo creo que esos tres, a nivel más parecido del ADN Barça, son los que más podrían aportar.
Doncs a veure com acaba aquesta història, Helena, perquè no serà fàcil portar un substitut de primer nivell per Busquets. Primer, perquè trobar un Busquets és impossible, i segon, perquè si vols un de primer nivell serà caríssim.
És incomparable, Busquets, s'ha de trobar algú que reuneixi les condicions, la tècnica del capità, que sigui molt intel·ligent al mig del camp, però Xavi és conscient que replicar Busquets és gairebé impossible. I sí, el Barça de moment no pot fer cap operació perquè, com bé saps, està pendent de l'autorització de la Lliga el pla financer, el pla de viabilitat. En principi, Mateu Alemany espera rebre'l com a màxim en 8 dies i a partir d'aquí ja hi ha una planificació de possibles fitxatges i possibles sortides, doncs començaran a operar juntament amb Xavi Hernández i amb Deco, que està pràcticament cada dia a la ciutat esportiva treballant, tot i que encara no és oficial. Ja sabem que serà la nova parella, Mateu Alemany, a partir del 30 de juny, quan Jordi Cruyff abandoni definitivament el Barça.
Perfecte, ho anirem explicant tot pas a pas. Condis, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, 3:18. Aquesta és l'actualitat més rabiosa del Barça. De seguida, després de la pausa, mirem una mica al passat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Per una vegada i sense que serveixi de precedent, ens permetreu que parlem una mica de nosaltres, perquè... Manuel Oliveros, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Hem passat un matí molt maco al Camp Nou,
sí.
Avui.
Avui és la imatge de la imatge, no?
Sí.
Perquè el Barça ens ha convocat aquelles persones, redactors, periodistes, tècnics, fotògrafs que han estat treballant al Camp Nou els darrers anys, i no sé, quants érem allà?
200, jo crec que 300. Jo crec que 300 o
300
més.
300 o sí, més.
Sí. Sí.
Que és la imatge de la imatge, no? I a més de la trobada entre tots, doncs el Barça ha fet la imatge des del lateral, un fotògraf allà, que estava allà dalt, i nosaltres a la gespa mirant amb ell i ja està, ja sortirà la fotografia de tots els que hem pogut anar.
No hem parat de donar abraçades, d'encaixar mans, de fer petons...
Sí.
Ha estat maco el retrobament amb els companys, perquè hem vist a molta gent que feia molts anys que no vèiem.
Sí, feia molt de temps... La Isabel Bosch, per exemple, no? Doncs sí, i gent que ja estem treballant ara, no? Com la fotografia que hem fet de la gent que més o menys seguim al Barça, d'aquí de la COPE, estava la Anaïs Martí, estava la Sònia Sanz, la Sílvia Ortiz,
sí.
L'Helena, per suposar, tu també, el Dani Sabre, però gent que de llavors, no? De llavors jo, per exemple, vaig començar a anar al Camp Nou el 1978, és a dir, que fa 22 i 23, 45 anys, no? I llavors, el 1978, doncs hi havia gent del tipus d'Eduard Boet, de la Isabel Bosch, del Pepe Gutiérrez, de Lluís Canut, fotografies en blanc i negre, que encara conservo, de quan vam començar a Ràdio Barcelona. Però és que, des d'abans, Ràdio Joventut, per exemple, que van fer el curs, gent com l'Antoni Bassas, l'Eduard Boet i molta gent que hem anat allà, doncs també hem vist el que era el fill del director de l'emissora, que era el cap d'esports, el Surroca, i el Pedro García, entranyable.
Oh.
El Pedro García, entranyable, perquè a més, ha perdut la seva dona fa un parell de mesos, més o menys, i clar, s'ha emocionat.
Sí, jo és dels que més il·lusió m'ha fet molta il·lusió, sí. Trobar-me amb molts companys i excompanys, amb els que has coincidit a d'altres mitjans també, però si haig d'anomenar dos, un és el Pedro García, que m'ha encantat saludar-lo, i l'altre és el Ricard Vicente, que per mi és una persona molt important, que em va donar l'oportunitat als primers passos professionals,
sí.
Però ha estat molt, molt emotiu tot plegat, molt entranyable.
Sí, el Pedro García, que com dic, doncs ja no té a la Teresa, no? Doncs ha estat molt entranyable. I hi havia, per exemple, un altre periodista que ha seguit molt el Barça, darrerament no tant, però l'Edwin Pinkels, que és holandès i que va perdre la seva dona, però quan eren joves, quan era la seva dona molt jove, fa molts, molts, molts anys, no? I llavors jo he estat testimoni d'una conversa entre ells dient, bé, la vida ha de continuar per tu, la vida per mi, doncs va continuar pels pares de la meva dona, que va ser molt fort, també van continuar. Doncs el que diem al Pedro García és que la vida continua perquè és la seva vida.
Sí.
Doncs sí, el Pepe Gutiérrez i...
No acabaria, Moli,
no acabaria,
eh?
Amb el Jesús Galindo, que va estudiar amb mi, la gent de l'esport... No sé.
Sí. Molts. Escolta, jo crec que li hem d'agrair al Departament de Premsa del Barça que ho hagi organitzat en general i a la Sandra Sarmiento en particular.
Sí, la Sandra que ha estat mantejada, no? És una de les imatges també d'avui, d'aquest matí al Camp Nou, quan... i mira que és gran, és molt gran, tots els aspectes és molt gran, doncs sí, ha estat mantejada i és una de les imatges. Hi ha gent que no sé per què no ha vingut, però que també és història del Camp Nou, com el Joaquim Maria Pujal,
sí.
O la Pilar Calvo,
sí.
jo no l'he vist, el David Espinar, que també feia molt al Barça i tal, i que vam coincidir molt, i que és molt amic del Francesc Bracero, també, que va estar, doncs, el que és ara, per exemple, el Sergi Nogueras, era... al Francesc Bracero, hem vist el Lázaro.
El Lázaro
que va treballar amb nosaltres.
Estat a les dues trinxeres,
sí.
Fent de periodista i després al Departament de Premsa del club.
Sí, sí. Feia d'inalàmbric amb mi a la cadena SER i
Toni Ruiz, el club, també,
Toni Ruiz,
saludat també.
A Lázaro tenim moltes anècdotes, naturalment junts, quan treballàvem allà, a la cadena SER, i després ella, aquesta trinxera del caminet de comunicació. No sé si m'oblido de gent,
segur, però
que clar, és que hem vist tanta i tanta i tanta i tanta gent. El Rafa Seguí, que és, des del punt de vista dels fotògrafs, és el degà, ara em sembla, no?, amb el seu germà, l'Horacio Seguí. Doncs el Rafa Seguí ha estat allà i després l'hi ha portat aquí a la plaça Catalunya perquè tenia que fer una història aquí a la Ronda Universitat, a una casa precisament de fotografies, i em recordava, doncs, els seus començaments, que van ser el 1966, estem al 2023, i acabarà la seva tasca, em deia, als Jocs Olímpics del 2024 a París. Ja va estar als Jocs Olímpics del 72 a Múnich, i diu que avui li han fet una fotografia amb ell al pal dret de la porteria del Gol Sud, on va marcar el famós gol Johan Cruyff, que era el flaco, Johan Cruyff, i que a partir de llavors era l'holandès volador.
El de l'Atlètic de Madrid, sí.
Sí, doncs exactament aquell pal li han fet amb ell una fotografia perquè diu que ell és l'autor d'aquella fotografia.
Ha estat molt bé, ha estat molt emocionant i molt emotiu, i hem passat un matí fantàstic, Oli. Doncs res, a seguir narrant gols ara a Montjuïc, i esperem narrar gols al nou Camp Nou d'aquí un any i mig.
Sí, espero que els terminis, doncs, es compleixin i que anem tots cap allà, cap a les cabines del nou Camp Nou, com es digui, a partir de, espero que sigui el novembre del 2024, i mentretant a Montjuïc.
Gràcies, Oli.
A tu, i espero que des del cel, Ricard Massens, que va ser l'impulsor de totes aquestes històries de la premsa del Barça del Camp Nou, hagi fet una gran fotografia de tot això.
Segur que sí. Gràcies.
A tu.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
És el moment d'obrir el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juan?
¿Qué tal? Te hemos echado de menos esta mañana.
Bueno, uno tiene una abuelita de 96 años en Palma que tiene que mimar y que cuidar. Si hubiera coincidido con días de los que estoy en Barcelona, hubiera ido encantado, pero esta semana me toca estar aquí con la abuelita.
Ok, lo primero es lo primero. Lo primero,
sí,
es lo primero.
No, ¿eh? A ver, entiéndeme que está bien, pero que hay que estar pendiente de ella.
Sí, señor.
Es lo que he hecho.
Sí, señor. Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. ¿Cuántas abraçades has donat avui, Ferran, aquest matí?
Moltes. Sí, de fet, a tu també.
Sí.
A tu també. Bueno, sí, home, és emotiu. Ja t'ho he dit, o sigui, a mi em feia més gràcia, més il·lusió per veure molta gent que han deixat de veure, perquè han deixat de... jo tinc la sort que encara continuo treballant d'això i seguint el Barça, però clar, hi ha molta gent que ho ha deixat o que s'ha jubilat i sí, que fa temps que no veus. M'ha fet més il·lusió per això que pel fet del Camp Nou, no? Perquè el Camp Nou, ja t'ho he dit, jo, no és el Vicente Calderón que se'n va... es va acabar i l'Atlètic de Madrid se'n va anar a un altre lloc, o Sarrià, o... Això no, això, el Camp Nou continuarà allà, i d'aquí un any i pico o dos, no, ja veurem, tornarem.
Sí, sí. Aquí
t'ha
fet més gràcia saludar, Ferran. Doncs
pues mira, m'ha fet molta gràcia saludar a Pedro García.
Tots estan dient el mateix.
Perquè el Pedro, quan tots vam començar, més o menys els que ja som grans, nosaltres,
sí,
però quan vam començar, doncs, bueno, el Pedro era una mica el que t'acollia quan sí, arribaves allà.
Sí,
i
sí,
me'n recordo de quan feies els viatges europeus, que en aquell moment el club encara et convidava a sopar el dia abans del partit, el Pedro feia aquell discurs... una mica com portaveu de la premsa i home, el Pedro és un gran.
Sí, sí, sí. Y además Emilio, con Pedro García pasaba una cosa, que tú ibas a una rueda de prensa y un día te dejabas un cable o te dejabas se te acababa la cinta de casetita, y siempre tenía de todo para dejarte. Nos cuidaba.
Sí, a ver, yo no es por echar de menos a Pedro García, pero yo creo que nuestra profesión es muy de eso, ¿eh? O sea, es decir, a mí ahora no me costaría nada nombrar, como dice Ferran, a 10 o 12 o 15 o 20 personas como Pedro García.
Sí.
Digamos que cuando empezamos, yo, como muy bien dice Ferran, ya soy de la última generación que ha disfrutado de esta manera de hacer periodismo, que no tiene nada que ver con la actual, pero yo me puedo acordar de muchísima gente que en muchísimos momentos te echaban una mano. Y además, con una gran diferencia, Joan, Ferran, con una enorme diferencia. Cuando yo empecé, la gente que estaba, y no porque fuera gente mayor, sino porque era gente que llevaba muchos años en la profesión, era una gente muy escuchada, era una gente muy oída, era una gente muy consultada, ¿me entiendes? Ahora ya los que llevamos muchos años no contamos para nada, a nadie nos tiene en cuenta, cuando damos un consejo provocamos una risa, pero cuando yo empecé en esto, la gente que había era una gente maravillosa, sobre todo era una gente, que también lo tenía Pedro, por supuesto, pero mucha gente más, desprendida de sus conocimientos, desprendida de su experiencia, desprendida de sus contactos, porque ahora lo que más vale en esta vida es el móvil, con los 1.500 teléfonos que tienes. Pues en aquella época la gente te ponía en contacto con quien quisieras. Cuando tú necesitabas alguna cosa, ellos te ayudaban a buscar a la persona que te podía informar sobre ese tema. Yo creo que nuestra profesión, o al menos la que yo viví, estaba llena de grandes personas. Es verdad que de maestros pues escogidos, pero con voluntad de ayudarte, decenas de personas, sí.
Los jóvenes también, Emilio, porque yo ahora ya lo veo también con más distancia, porque no estoy tanto en la batalla del día a día, pero yo veo que entre ellos se ayudan mucho también y que hay colaboración. No, lo digo porque a veces tendemos a mitificar lo de antes, y yo ahora veo también entre la gente que cubre Barça y tal bastante compañerismo, en general.
Sí, pero tú y yo no estamos hablando de lo mismo. O sea, yo estoy hablando de lo que cuenta, lo que dice el veterano, lo que dice el experto. O sea, mira, cuando yo, si tenemos tiempo lo cuento, cuando yo llegué al Mundial de Motociclismo en los años 80, a mitad de los 80, ¿vale? Había 5, 6, 7 grandes gurús en la sala de prensa muy mayores. Los jovencitos que llegábamos allí, a excepción mía, no les hacían ni puto caso a estos tíos. ¿Vale? Y estos tíos eran los tíos que bajaban al paddock y se abrazaban con Barry Sheen, con Ángel Nieto, con Giacomo Agostini y tal, y eran los tíos que tenían la información, los tíos que sabían lo que se cocía, lo que decía. Entonces, pero había un puntito de desprecio hacia ellos, en el sentido de decir que ¿qué me van a contar estos tíos? Y estos tíos contaban historias sensacionales que luego tú contabas como si fueran tuyas, y la gente te admiraba y te decía: ostras, ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Cómo lo has sacado? Lo he sacado de este abuelo que está aquí en la sala de prensa arrinconado, que no le hace caso a nadie.
La puso a la orella, on sabía la puso.
Sí. Es a eso lo que yo me refiero. Yo no digo que los jóvenes de ahora se ayuden, sí, ¿me entiendes? Sí. Yo lo que digo es que para mí los expertos, no, la gente que lleva tiempo aquí, ¿me entiendes? Yo creo que esos jóvenes no les hacen demasiado caso.
Ya. ¿Tenéis algún partido? Ferran.
No, volia dir que el que diu l'Emilio, que estic d'acord, és que en aquells moments nosaltres ens recolzàvem amb els veterans, que són els que sabien, i ara la gent jove es recolza en internet i amb què diu el Daily Mail o Fabrizio Romano.
I perquè nosaltres, Ferran, de noves tecnologies tenim poc que ensenyar-los.
Sí.
Més aviat, ells ens ensenyen a nosaltres, no?
Tal qual.
És veritat. Teniu algun partit fetitxe del Camp Nou, Ferran? Algun partit que diguis, ostres, per qualsevol circumstància que recordis especialment? Jo, per exemple, recordo molt el Barça-Juve aquell de Copa d'Europa, l'1-0 aquell del gol de Julio Alberto. Sí, jo crec que és dels dies que he vist el Camp Nou més ple de la meva vida, no em diguis per què, però aquell partit el tinc molt gravat, per exemple.
Jo tinc molt gravat, tinc molts, evidentment, però tinc molt gravat, i encara no treballava d'això, perquè era petit, no sé quants anys havia de tenir, el Barça-Anderlecht, la remuntada sí. amb el gol de Zubiria, perquè recordo que és el primer partit que vaig anar amb el meu pare de nit al Camp Nou.
Ja.
I això sí que ho tinc gravat, sí, sí.
Sí, sí. ¿Quieres decir algún, Emilio, o qué?
Bueno, yo tengo uno que fue el partido, el único partido de fútbol bueno, extraordinario, que jugó Lauri Cunningham con el Real Madrid en el Camp Nou.
Hostia, qué bueno era, ¿eh?
Yo era también aquel partido.
Con Zubiría,
sí.
que hizo un partido memorable, y yo tengo la camiseta de ese partido, entre otras razones, porque Cunningham me la dio porque le había comprado unos zapatos. O sea, yo estaba, si puedo contarlo,
sí, cuéntalo,
lo he contado varias veces, pero yo estaba en Inglaterra, no sé por qué, no me vas a ver por qué, haciendo una eliminatoria de Copa Davis, que imagínate yo lo que sé de tenis, y de pronto me llamaron del periódico y me dijeron que Lauri Cunningham fichaba por el Real Madrid, que si me podía acercar a la casa de Lauri Cunningham, imagínate. Sí. Bueno, yo total, busqué, me fui, llamé a una puerta de estas, de chaleta adosados típicos ingleses, ¿sabes? De estas casas así que hay 20 seguidas en la misma calle,
sí.
y me abrió una chica guapísima, pero guapísima. Y me presenté, y entonces vi que Lauri Cunningham estaba con un bañador y una camiseta en un sofá al fondo de la habitación. Bueno, total, que de verdad me atendió, una cosa increíble, le pude hacer fotos, publiqué una entrevista estupenda y tal y cual. Y yo llevaba unos zapatos comprados en unos Lotuses, comprado en Inca, en Mallorca, que es donde me compró los zapatos, o donde todos los mallorquines nos compraron los zapatos. Y me los ve y me dice... Perdón, ¿y estos zapatos? Y digo, bueno, es que me los he comprado en Mallorca. Dice, pues son preciosos, ¿usted me puede comprar unos zapatos estos?
Qué bueno.
Y yo le dije, no, sí, me dice el nombre. Total, me dio el pie. Yo estoy convencido que cuando me fui de aquella casa, el tipo pensó que yo me había olvidado y había conseguido...
Que nunca vería los zapatos,
y listo,
¿no?
Sí. Los compré, ¿vale? Se los mandé al club. Y nada, al cabo de 10 días o 15 días se jugaba ese partido en el Camp Nou.
Sí.
Y cuando bajamos al vestuario para la sala de prensa y tal y cual, el tío apareció y me dio la camiseta.
Sí, sí, bueno, va morir jove d'un accident de cotxe, Lauri Cunningham.
Sí.
En fi, tenia aquí apuntat parlar de Messi, de Busquets, de Xavi, però ja parlarem de tot això
un altre dia.
No, si tu no quieres hablar nunca de Messi i el futur i tal, Emilio.
No. Ojo. Yo no solo no quiero hablar de Messi, yo lo que no quiero es que vuelva Messi, pero eso no tiene nada que ver con que si el club lo decide, si Messi lo decide, si todo el mundo lo decide, estupendo. Pero yo soltar a dos grandes futbolistas de 30 años y coger a uno de 35, no sé com funciona això, la veritat.
Que Ferran, molt ràpidament, ahir escoltes a Xavi i sembla que pugui venir, i escoltes a Busquets i sembla que no. Una mica contradictori, no?
Bueno, jo crec que estan en un... la família, com diu Xavi, això depèn de Messi, ara mateix, si és capaç d'esperar o no a la resolució de la Lliga i el pla de viabilitat, i jo crec que Leo i Antonella estan per venir i Jorge no.
Llavors, la verdad, la verdad es que la información que yo tengo es que Leo está bastante molesto por esa reiteración de Xavi de decir que todo depende de él, entre otras razones porque Leo no tiene ninguna oferta del Barça.
Sí, es así.
Y por tanto es verdad que Xavi se está mojando mucho por Leo, pero también es verdad que no le puede echar el muerto a Leo cuando el Barcelona todavía no ha hecho ninguna oferta a Leo.
Sí, sí. En fi, en seguirem parlant. Emilio, Ferran, un plaer. Gràcies als dos,
Hasta luego.
Una abraçada.
Vinga, bona tarda.
Seguim.
El desenllaç de la Lliga es viu amb la passió del millor equip de la ràdio. Aquí, a la COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge viu el minut a minut més intens del futbol. Per Europa i pel descens. Amb l'emoció de sempre. Que posem l'equip líder de la ràdio esportiva.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir. Parlem ara de l'Espanyol, que estem a l'espera de que arribin les decisions derivades del descens. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que podem parlar d'algunes decisions que estan clares, com la continuïtat del míster, però d'altres que estan amb l'aire, com la continuïtat de José Luis Cabrera, per exemple.
Sí, informació del nostre company Quique Iglesias, aquesta adequació econòmica i preparació de l'Espanyol de cara a la propera campanya a la segona divisió. Hi ha una part que no té misteris. Tots els futbolistes que han anat arribant a l'Espanyol o que van renovar els seus contractes des de la pandèmia cap aquí tenen una clàusula del 50%. És a dir, baixa el seu sou a la meitat, però baixa la seva clàusula també un 50%. Clàusula del 50%, eh? Parlem de 8 futbolistes que acaben al 24, 5 que acaben contracte al 25, 3 al 26, 2 futbolistes que acaben al 27 i 2 més que tenen signat fins al 2028. Casos especials. José Lu Mato i Cabrera. Cabrera acaba al 24 i José Lu al 25. Però, si arriba un club disposat a assumir la fitxa que estan cobrant aquesta temporada, a primera, i es comunica això a l'Espanyol abans del 10 de juliol, l'Espanyol està obligat, si els futbolistes ho demanen, a cedir aquests jugadors i que marxin de Cornellà la 23-24. Aviam, tothom té al cap la sortida de José Lu al Real Madrid. José Lu està en els 4 milions bruts, quantitat assumible pel Madrid. Informa Quique Iglesias, a aquesta hora no hi ha contacte del Madrid, però informa Arantxa Rodríguez. La decisió es pren la propera setmana. És un fet que Mariano surt i ara mateix el Bernabéu estan amb aquesta oferta que té Karim Benzema per sortir a l'Aràbia Saudita i que donaria un cop de volta de 180 graus al mercat madridista. Però, insisteixo, informa Quique Iglesias, no hi ha contacte, hores d'ara, del Madrid preguntant per José Lu, informa Arantxa Rodríguez, decisió la propera setmana. Afegim un petit detall, el vincle familiar que uneix a José Lu i Carvajal.
Cunyats, no?
Efectivament, sí. Estan casats amb dues dones, que són germanes, dues dones que són cunyats.
Sí, sí.
La sensació és que, encara que no hi hagi res hores d'ara, José Lu s'està allunyant de Cornellà. Pel que fa als jugadors que acaben el 23, marxa Pedrosa, marxa Aleix Vidal, no hi ha opció de compra ni sobre Denis Suárez, ni sobre Dani Gómez, ni sobre Vini Sousa, que recordem va arribar de Bèlgica però és propietat d'un club vinculat al City. L'opció de compra d'Álvaro Fernández voltaria els 3 milions d'euros, la de Pierre Gabriel els 2,5.
Molt bé, són situacions particulars, passaran moltes coses a l'Espanyol els propers dies, les properes setmanes. Volem parlar de la situació de l'Espanyol en general amb l'Àngel Morales, que és un dels mites de l'espanyolisme, que a més ha estat futbolista i ha treballat també a l'estructura executiva del club. Àngel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Aquí, Àngel, com ho portem, que està l'Espanyol en una situació molt delicada ara mateix, eh?
Sí, la veritat és que la situació és complicada, és tota, perquè a més, tot i que la dinàmica havia sigut molt negativa, tot semblava doncs, que podríem haver arribat a la darrera jornada amb opcions i, bueno, les decisions o males decisions o interpretacions del VAR ens han tret aquesta opció, que no, jo no estic responsabilitzant el descens a aquestes errades, però sí que han arribat en un moment clau i fa doncs que el descens des de fa un parell de dies ja sigui matemàtic i haguem de començar pensant en el futur amb moltes incògnites.
Veus coses rares amb el tema de l'arbitratge? Perquè realment, sobretot els dos darrers arbitratges que ha patit l'equip han estat terribles, eh?
Sí, sí, sobretot el tema del gol contra l'Atlético de Madrid. Al final, una decisió que fa l'àrbitre en mil·lèsimes de segons, jo tinc entès que només pot ser rectificada pel VAR si hi ha una imatge clara, i aquesta imatge demà farà una setmana i no l'hem vista. Després, bueno, també tens tres decisions, com a mínim, polèmiques, el partit de diumenge contra el València, i jo no sóc de molt mal pensar, però sí que penso que és una llàstima que una eina com és el VAR a nivell tecnològic estigui tan... o no la sapiguem utilitzar o no es vulgui utilitzar bé, i en aquest, des d'aquest punt de vista, doncs, l'Espanyol li ha tocat sortir greument perjudicat.
Ja feia setmanes que veiem que la cosa estava molt complicada, però al final, Àngel, ha estat molt cruel amb l'Espanyol.
Sí, és el que t'he comentat abans. Al final veníem d'una situació amb la que més o menys tothom ho tenia assumit, però bueno, s'ha reaccionat en aquest darrer tram i tal com anava el partit contra el València, després de patir molt a la primera part, a la segona part, després de posar-nos per davant, el partit va estar controlat. De fet, vam fer el tercer gol que ens no el van permetre pujar al marcador, i el desenllaç, perquè a més va ser molt seguit, el gol del Getafe, el gol del València, perquè si no em fallen els càlculs, crec que si el Getafe no hagués guanyat encara tindríem opcions, sí, el diumenge contra l'Almeria. Doncs sí, va ser molt cruel, la veritat. És molt, molt cruel ja no només el descens, sinó la manera en la que s'ha materialitzat.
Sí, sí. Ara ja no es pot fer res, l'Espanyol la temporada que ve jugarà a segona, Àngel, i s'ha de mirar al futur. Et preguntaré pels diferents estaments del club. Primer mirem a la banqueta, i aquí no hi ha debat, aquí segueix Luis García.
Sí, des del meu punt de vista no ha d'haver-hi debat. Jo crec que és un entrenador que ha demostrat que fins i tot amb les mancances que s'ha trobat en la plantilla en defensa, doncs ha continuat amb el seu model de joc, amb la seva proposta, i jo estic convençut que la temporada vinent, amb una plantilla que es pugui fer més o menys dins del que la segona divisió i el límit salarial permeti, doncs una plantilla més al seu gust, i sobretot amb moltes sessions de treball, amb molta feina, doncs puguem veure realment el seu projecte o la seva manera de jugar. Jo crec que si d'una persona no hem de tenir dubtes, a dia d'avui, doncs és amb el míster Lluís García. Jo crec que ha de tenir tot el recolzament a tots els nivells, psicològic, d'institució, de tot, perquè Lluís García ha de ser ara mateix la persona més important del projecte per tornar l'equip a primera divisió la temporada vinent.
La clau, Àngel, com tu comentes, per això és que li facin una bona plantilla, perquè la segona divisió és una autèntica batalla i, a més, per un club com l'Espanyol és fonamental, si baixes a la primera temporada, recuperar la primera divisió. Em sembla que Catoira està sentenciat, però el tema és qui ve, quina plantilla és capaç de confeccionar i també qui tria aquesta persona.
Sí, jo, de tots aquests condicionants que has anomenat, a mi el que més em pot arribar a preocupar és qui ha de prendre les decisions, la decisió de qui ha de venir com a nou director esportiu o com a nou responsable del primer equip, no? I fins i tot al final. Ja han comès l'errada fa un mes, no ho dic per la persona que ha entrat, sinó per la persona que ha pres la decisió d'escollir un substitut al futbol base, perquè al final la persona que ha escollit aquesta persona és una persona que ja sabíem tots que estava sentenciada, i per això em preocupa a veure qui pot dins del club encertar en la decisió del nou director esportiu. Un cop fet això, importantíssim, doncs fer-li una plantilla que s'adapti el més possible tant a la proposta de futbol de Lluís García com amb la categoria, que la segona divisió és una competició molt, molt competida i que segurament hi haurà molts candidats a l'ascens, no només l'Espanyol.
I després la gent també està reclamant un canvi en la propietat, Àngel, perquè és molt difícil gestionar bé des de la Xina, però en fi, perquè hi hagi un canvi en la propietat, el propietari ha de voler vendre i també s'ha de trobar algú que vulgui o que pugui comprar. Això és complicat.
Sí, evidentment, estant l'equip a segona, esclar, entenc jo que el mercat posarà un altre preu al club. No és el mateix vendre a l'Espanyol a primera que a segona. També és encertar amb les persones amb les que tu li deixes la joina, no? Mai més ben dit. Jo crec que ja fa diverses temporades doncs, que sobretot a la part esportiva aquí no hi ha hagut encert, i és trobar persones de confiança, i sobretot que aquestes persones tinguin una certa llibertat per prendre decisions i que no tot depengui de la propietat, perquè a vegades quan tu vols tancar una operació que te l'han d'autoritzar o confirmar a 2.000 quilòmetres de distància, quan la vols confirmar ja te l'han treta, no?
Sí, sí. En fi, que toca prendre decisions i sobretot encertar-la per retornar a l'Espanyol a primera només en una temporada. Àngel Morales, gràcies per atendre'ns i una abraçada,
Una abraçada i ànim per tot l'espanyolisme.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans amb el Gil hem començat a perfilar coses de com pot quedar la plantilla de l'Espanyol la propera temporada, i Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Has començat a fer una mica el mateix al Girona.
Sí, una radiografia de com està el Girona ara mateix, començant pel capità de vaixell, Mitchell, que recordo té contracte fins al 2024, però vaja, jo crec que quan acabi la temporada aquesta ampliació fins al 2025, jo crec que fins al 2026 serà oficial. Renovats durant la temporada, Quique Cárcel fent la feina, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Valeri, també Arnau. El cas d'Arnau, veurem què passa amb aquest interès de l'Atlètic de Madrid. Aquí fiquem en el mateix cistell a Riquelme, que està cedit pel conjunt matalasser, i falta que s'executi aquesta renovació automàtica d'Aleix García, un cop ja ha assolit la permanència al Girona. Amb contracte, Fui Díaz, David López, Callens, Oriol Romeu, Sigankov, Toni Villa i Estuani. Després hi ha tres carpetes, els jugadors que acaben sessió, cas de Javi Hernández, de Jan Couto, de Yangel Herrera, de Reiner o del Tati Castellanos, que està cedit pel grup City, dels jugadors que ara mateix tenen un interrogant perquè no sabem què passarà, cas de Gazzaniga, que acaba contracte, de Juan Carlos, de Borja García o d'Arnau, per això que et deia de l'Atlètic de Madrid, i també els jugadors que han de tornar cedits, com és el cas de Manu Vallejo, d'Ureña, o també de... T'anava a dir Ramon Terrats, però és que Ramon Terrats no tornarà si manté el Villarreal, que executa la opció de compra d'entre 2,5 i 3 milions d'euros. Vaja, que mitja plantilla la té assegurada el Girona, suposo que reforçarà amb el múscul esportiu del Grup City més sessions i després haurà d'incorporar, com va fer l'estiu passat, algunes peces. És cert que tindrà més múscul econòmic, perquè recordem que la posició on acabes dona dret a tenir més ingressos. No és el mateix salvar-se 115è que salvar-se 108è.
Sí, senyor, això és així, molt bé. I acabarem parlant de futbol femení, que estem a 4 dies per la final de la Champions. Dissabte, Eindhoven, Barça-Wolfsburg. Avui, jornada d'atenció als mitjans al Barça. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Després de dos dies de descans, avui l'equip ha tornat als entrenaments per encarar els últims dies abans de la final de la Champions a Eindhoven. Tot i que només han aixecat la Copa un cop, serà la quarta final que juguen les blaugranes en només 5 anys. I Aitana Bonmatí ha volgut donar valor a aquesta feta.
Eso es de darle mucho valor, porque a veces la línea entre el éxito y el fracaso es muy corta, ¿no? En el sentido de que a veces llegas a la final y la pierdes y parece que has hecho un mal año, pero al final llegar 4 finales en 5 años es de gran logro, ¿no? Y es de valorarlo.
Respecte al partit, Mariona té clar que durant els 90 minuts contra el Wolfsburg es donaran moltes situacions de joc que hauran de saber gestionar amb normalitat, però amb l'experiència d'haver jugat altres finals, les de Giraldez tenen avantatge.
Creo que bueno, que hay que ser consciente que el partido dura 90 minutos, que hay muchos momentos en los que vamos a tener balón, momentos en los que vamos a sufrir, momentos en los que vamos a dominar y seguramente momentos en los que vamos a ser dominadas, y que hay que llevar eso con normalidad, que es imposible tener el control durante todo el partido, y creo que hay que saber gestionar eso sin ponernos nerviosas, sin sentir que se nos está escapando el partido, y creo que esa experiencia y esa madurez pues hará que podamos encarar el partido con más confianza y más tranquilas.
Les blaugranes entrenaran el que queda la setmana. Dijous al matí, roda de premsa de Jonathan Giraldez prèvia a la final, i a la tarda volaran cap a Eindhoven.
Gràcies, Paula.
A vosaltres.
Fins aquí el futbol.
La convocatòria formal de les eleccions, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Me gusta correr, igual que los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en el Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado que eran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Els play-offs de la CB. Atenció, que si guanya la penya avui, Albert, a semis.
És la travessa, guanyar i a semis, o perdre, si és que guanya Baskonia, i tercer partit a Vitoria. Atenció, que la penya ha estat semifinalista aquesta temporada de l'Eurocup, semifinalista de la Copa del Rei, per què no semifinalista de la Lliga Endesa. De moment, per escalfar l'ambient, rua preparada que surt des de 8:15 de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Què diu el vestidor de la penya, Guillem Vives?
El que busquem és un partit que genera aquest ambient des del principi especial. L'hem viscut aquest any també en eliminatòries d'Eurocup i està clar que si guanyem haurem de celebrar superant un rival duríssim i res, no pensar en el que podria haver sigut abans, sinó concentrar-nos en 40 minuts a fer un partit sèrio, amb les claus que hem parlat abans del primer partit, i que la gent ens ajudi i celebrar-ho aquí a l'Olímpic. Sí.
Veig un partit igualat, Batllori, de moment tots els focus en Kyle Guy, el jugador de la penya, que el primer partit, el 91-99 a Vitoria, va anotar 36 punts al partit a les 9 de la nit.
I el Barça s'emporta el primer contra el València, aquesta vegada sí, amb un gran Mirotić.
I amb un gran Palau Blaugrana, Mirotić recuperant, com deies, la seva millor versió, 27 punts, un 7 de 10 en triples. El Barça, que va ajustar el partit al tercer quart, va anotar 29 punts, no va perdre cap pilota. Saruna Jasikevičius, el tècnic del Barça. Ens movem entre la realitat de guanyar l'únic títol en joc que li queda per poder optar al Barça i també el futur. Què diu Saras?
A mí no me importa si yo tengo un contrato o no. Yo quiero ganar esta liga, la verdad. Y es la única cosa que me queda para ganar este año. Y la verdad que pasa lo que pasa, es mucho ruido. Y hay que saber aguantar ruido si eres jugador de Barça, si eres entrenador de Barça. Y bueno, hablar podemos hablar, pero hay que ser ambicioso cada uno y sacar esto porque al final, hombre, jugamos para ganar. No me importa nada más, solo ganar.
84-74, va guanyar el Barça el divendres, segon partit d'aquesta sèrie de quarts. El millor de 3 ja a València, a la Fonteta.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Acabarem parlant de tennis, que estem ja pendents de Roland Garros, molt pendents d'Alcaraz, que aspira a guanyar el que seria el seu primer Roland Garros. Estem a París amb el Jordi Arrese, que ha jugat ni més ni menys que 11 vegades allà. Jordi, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Escolta, és molt bèstia dir que Alcaraz és el gran favorit per guanyar aquest Roland Garros?
Aviam. Molt bèstia, no. El que passa és que jo l'agafar ho poso, per mi, ell i el Djokovic per experiència, per ganes i per el que es juga, per mi són els màxims favorits. Sí. No ho veig bèstia.
El camí que té cap a la final o cap al títol és complicat, eh? Està el camp ple de mines. Té a Tsitsipas o tindria a Tsitsipas en quarts, a Djokovic a semis i a Medvedev en una possible final. Fàcil no ho tindrà, Jordi.
Fàcil no ho tindrà. Jo sí, pas no crec que sigui prou rival per ell, encara que per mi és dels millors jugadors a terra, però per mi, pel forat que té al revés amb l'Alcaraz, si ell juga el seu millor tenis, no el veig que pugui tenir problemes. Mm. Està clar que el Djokovic per mi serà la peça sempre i quan arribin, perquè mai se sap amb les sorpreses.
Sí, sí, sí. El que està clar, Jordi, és que Alcaraz, tot i la joventut que té, per tennis i també per mentalitat, la pressió no tenim la sensació que li pugui pesar, no?
Per mi, en absolut. Vull dir, crec que és un nano d'aquells tocats per la vareta que ahir ho parlàvem. Per mi és que no he vist ningú que es posi la pressió que se la posi ell. Després em diuen, no, que no li posin pressió a aquest xaval jove. No, si la pressió se la posa ell mateix i la supera i està clar que està tocat per la vareta i la confiança que té amb això pues, demostra el bo que és.
Escolta, al marge d'aquests tenistes que ja hem comentat, pel que estàs començant a veure, quin jugador veus que arriba a la cita especialment bé de forma, Jordi?
Mira, jo si em dius perillosos per l'Alcaraz, jo et diria Djokovic,
sí.
I et diria Sinner.
Sinner,
Però, o sigui, jo el Sinner no el veig guanyant Roland Garros, però el veig perillós amb un partit individual.
Sí, sí, sí. Aquest és el duel generacional que ve, no? Jordi, el Sinner al Caraz, no? Creus o què?
Bueno, la veritat és que amb el Sinner he vist una progressió increïble, amb un any increïble. Crec que encara juga massa pinyó fixa. El dia que jugui amb una mica més de variacions de ritmes i d'alçades, crec que també és una bèstia. Vull dir que crec que és un grandíssim jugador. Ho serà segur, perquè entrena consciència i és un tio molt serio. Però hi ha que veure, al final les progressions que fan cadascun es van veient quan tallen objectius i quan arreglen, o sigui, quan van millorant.
Molt bé, Jordi, una última cosa, que és una llàstima que no estigui el Rafa Nadal i, en fi, que li desitgem que es recuperi i que quan torni per acomiadar-se pugui tornar per jugar al màxim nivell, no?
Està clar, el que està clar és que no vindrà aquí sense nivell, sense haver jugat, sense haver entrenat, sense tota la força que hi té. Ell era claríssim el gran favorit aquí, era claríssim, vull dir que no hi ha cap dubte, però clar, si no vens entrant, has tingut dolor, has parat tants mesos, a terra batuda, a més, necessites un físic realment espectacular, està molt bé, i crec que si no ha vingut és perquè ha vist clar que no podia venir. Jo estic segur que es recuperarà i estic segur que tornarà al mateix nivell de sempre, perquè és un jugador únic i és molt especial.
Magnífic. Jordi Arrese, gràcies per atendre'ns i que vagin bé aquestes dues setmanes, eh?
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Hell, superstar!
I sobretot, el Jordi...
Móviles apagados, Nenc. Móviles apagados. Era un altre periodisme. Convidaven a sucs i a Coca-Cola i sí. Aquestes coses en el Camp Nou. Bueno, no es parla... Bueno, ahí tal es parlen de moltes coses. Entre d'altres, d'aquesta Sodala Rai 2 programma I Lunatici.
Mi chiamo Marta, vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia, complimenti carissima Marta.
Auguri.
Ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League della Roma a Budapest.
Soc la Marta, faig la cerimònia de llicenciada i el meu pare diu que no ve a la cerimònia perquè ha trobat una entrada pel Sevilla-Roma a Istanbul, de la final de la Europa League.
Qüestió de prioritats.
Sí, no, qüestió de que a ver cómo me devuelven el dinero del viaje y el dinero de la entrada, que ya no d'allòs. Va, última hora, Joao Félix no continuarà al Chelsea. Ha dit Cerezo que el Rayo Vallecano ha preguntat per Riquelme i els sis àrbitres que han deixat el VAR han presentat una demanda contra la federació perquè diuen que havien demanat una conciliació laboral i que la federació no els hi ha fet cas i els hi ha fet directament fora. Víctor de Sande no continuarà al Granollers d'handbol i citat a declarar 27 de juny Vinícius pels insults rebuts a Mestalla.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça, Busquets ha assenyalat a tres futbolistes com a possibles substituts. Amb quin us quedaríeu? La majoria, el 46% per Rodri. Les altres opcions eren Nico i Zubimendi. En clau espanyol, Cabrera i José Lu tenen clàusula de sortida pel descens. Aquí quin us sabria més greu perdre, José Lu, 87%, i en clau Girona, quin d'aquests jugadors us fa més por que marxi, Santi Bueno, Aleix García, Oriol Romeu o el Tati Castellanos. La majoria, el 47%, heu votat per Oriol Romeu. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi bé.